El dia perquè alerten que hem d'anar en compte perquè tot i que les nous siguin el que es coneix com un superaliment, és important que mengem amb moderació.
Sí.
Això amb tot, no, els excessos mai són bons. Per tant, un grapadet de nous al dia i en aquest cas sí que estareu més forts i sants que en Popeye.
Un grapadet amb iogurt i una mica de mel.
I chia.
Meravellós.
Jo és que no puc. Jo amb ametlles ho faig.
Quina llàstima. Amb ametlles?
Sí.
I no és el mateix, no?
No. No.
La veig foto.
Mira, sóc al·lèrgica als aliments més sants.
Ah, sí?
A les nous, al préssec, a la poma. Tinc moltes al·lèrgies.
A la poma també?
Sí.
Ostres, no m'havia escoltat mai la poma.
No, jo tampoc.
Doncs mira, sempre hi ha una primera vegada.
Tan jove.
Sí. Tan jove, sí, sí.
Exacte.
Pobreta.
Tots sabem que tu ets més de panellets de coca. Ara sí, què? Cap on tirem?
Cap a la música.
Ara sí.
I avui sona així de bé, va. Què? La situem, aquesta cançó?
Sí,
és que hem d'explicar als oients que estàvem ballant tots.
Sí, tots.
I el carrer s'ha fet, ha estat com un musical.
Exacte.
De sobte el carrer estava ballant la gent, una cosa increïble.
Sí.
La situem, aquesta cançó, Rafa.
Sí,
sempre, mira, ara. Fins a final de temporada t'ho preguntaré tu.
Sí.
Perquè vagis incrementar la teva cultura musical.
La conec.
Bé, per si algun oient no, el que estem escoltant de fons és Crazy Love de Beyoncé, un tema que, juntament amb molts altres, ha portat a la cantant estatunidenca a convertir-se en, atenció, l'artista amb més premis Grammys de tota la història d'aquests guardons.
Que bèstia.
És molt bèstia, sí. Llavors, en total ha guanyat 32 Grammys en diferents categories que ressalten, doncs, com és evident, la seva feina com a solista, col·laboradora en algun tema, productora. I el millor de tot plegat és que, a banda de Beyoncé, en aquesta llista només hi ha homes. Val? És una llista de 10 persones, 10 artistes que han guanyat el major nombre de Grammys,
sí.
I només hi ha una dona, i en aquest cas és Beyoncé. Entre els homes ens hi trobem talentosos com George Solti, amb 31 Grammys, amb un menys que Beyoncé, també Bruce Springsteen, que en té 20. Però, com us deia, Beyoncé es troba en el número 1. És a dir, l'única dona, per tant, és mèrit per partida doble, perquè és l'única dona i, a més, lidera el rànquing. Per tant, també us dic una cosa. Beyoncé té 42 anys, 32 Grammys, calculeu. Una diosa, una reina. I pot guanyar més, però vull dir... Ostres, 42 anys, 32 Grammys, això és que ho has fet molt i molt bé,
És bèstia.
És molt bèstia. Llavors, us explico tot això també per recordar-vos que el compte enrere pels premis d'enguany ja ha començat. De fet, queden només 2 dies perquè comencin els Oscars de la veu. Uns premis que tindran lloc el 4 de febrer, però que serà la matinada del 5, en horària espanyola. Tindrà lloc als Estats Units i una vegada més doncs, el que faran serà reconèixer els artistes més significants del moment. No sé qui s'emportarà aquest any els guardons, però... Beyoncé, és que a mi m'he quedat impactada.
Els Oscars de la veu.
Hi ha gent que ho fa bé a la vida. Hi ha gent que ho fa
bé. És una cosa que m'ha emprenyat en els Grammy.
Oscars de la veu, sí, es diu molt.
Sí, tant els Grammy com els Oscars. Algun dia als Estats Units ho haurien de fer de matinada perquè nosaltres ho poguéssim
seguir durant el dia.
Però no pensa en la resta. El món acaba en les seves fronteres, bàsicament, per als estadounidens. Escolta, Lluís Cobos no tenia res a veure amb els Grammys aquests?
Grammys, Latin Grammys.
Ah, aquests no són latins.
Són Grammys a seques.
Sí. Acabem però amb música, oi?
Sí, home, i avui acabarem aquesta cara bé amella amb Beyoncé.
Gràcies, Núria.
Crazy right now. You touch, got me looking so crazy right now. Got me hoping you pace me right now. You kiss, got me hoping you stay.
Ràdio Estel. Descobreix tot un territori mancant per compartir amb la família i amics.
Amb 11 estacions d'esquí alpí i nòrdic al Pirineu de Lleida i més de 500 quilòmetres de pistes en plena natura.
Gaudeix amb intensitat tot el que t'envolta.
Neu, natura, cultura, gastronomia.
Apropa't a Lleida. Viu el moment.
Patronat de Turisme. Diputació de Lleida.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8 i mitja del matí fins a 8 i mitja del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Minuts que passen de les 9 del matí, us ho estàvem explicant avui a l'informatiu. Finalment, aquest dijous a Barcelona van desnonar la veïna de 78 anys del barri Gòtic. Atenció, per un impagament inicial de 177 euros. Recordem el cas perquè el 2017 és quan comença tot. El 2017 les parts van acordar unes obres de millora de l'habitatge de la Blanca, que així es diu la llogatera, que les assumiria la propietat amb la condició d'augmentar el lloguer en 88 euros al mes. La dona, però, no va pagar inicialment les dues primeres mensualitats perquè creia que les obres no s'adequaven allò pactat. Davant d'aquesta situació, els propietaris van derivar-ho als jutjats i la justícia va considerar que la dona havia de marxar del pis. Finalment, ha estat desnudada, tot i pagar aquesta quantitat. Per parlar-ne de tot plegat, nosaltres que podem saludar a aquesta hora Enric Aragonès, ell és portaveu del Sindicat de Llogateres. Enric Aragonès, molt bon dia i gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, bon dia, gràcies.
Enric, per poder entendre què ha passat, com pot ser que es donin casos com els de la Blanca? En aquest cas, la dona, ho reiterem, podia pagar el lloguer, podia pagar les obres, de fet les va acabar pagant per por que passés el que ha acabat passant. Com pot ser que passi un cas com aquest?
Podia i el pagava, És a dir, aquí el tema és que la propietat no és que volgués recuperar o no aquests 89 euros, o que hi hagués un desacord en aquesta quantitat. Aquesta és l'excusa inicial, però el que pretenia, evidentment, és acabar amb aquest contracte, no?, que és un contracte indefinit, un contracte de renda antiga, i, doncs, evidentment, fent fora la Blanca i podent posar aquests pisos a lloguer de temporada amb uns preus enormement més alts que el que hi havia fins ara, doncs en treu molt més rendiment, i, per tant, el que buscava aquí no són aquests 80, 89 euros o 88 euros, sinó fer fora la Blanca per poder treure el màxim benefici.
Mm-hmm. Ara et pregunto per tot plegat, perquè el lloguer de renda antiga, si no m'equivoco, era d'uns 350 euros, mentre que el pis volia el preu de mercat cap a uns 1.000 euros. S'havia intentat que l'Ajuntament de Barcelona ho gestionés tot plegat. De seguida ho desgranem com ha anat tot plegat. Però abans sí que vull preguntar-te, Enric, si queden molts lloguers de renda antiga a Barcelona.
Mira, la veritat és que hi ha poques dades d'això, perquè no estan en el registre de fiances com els lloguers que es regulen per la llei actual, però l'Ajuntament de Barcelona va fer una enquesta el 2020 i es va veure que cada any desapareixen uns 3.000 contractes d'aquest tipus a Barcelona i en queden uns 50.000. I al final, aquí, el que evidentment pretenen els que volen extreure rendes dels pisos en propietat i, per tant, del treball dels altres o de les pensions dels altres, que som els que hi vivim, doncs els prefereixen contractes com més curts millor, per tant, per poder anar pujant preus de manera constant i per generar aquesta inseguretat que tenim la gent que vivim de lloguer quan s'acosta la finalització del contracte. Mm. No només ja amb contractes de 5 o de 7 anys, sinó ara també amb aquesta plaga que tenim de contractes de temporada. Jo crec que és important entendre que contractes més curts, i de fet amb durada definida, no només tenen aquesta inseguretat respecte al preu, perquè el preu pot anar pujant a la finalització de cada contracte, sinó que a més com a llogater tens menys incentius per reclamar segons quins drets. Mira, jo ahir mateix parlava amb un company de feina que em feia una consulta sobre el lloguer, li havien cobrat de més una actualització. Dic, home, però això ho has de reclamar perquè t'han cobrat de més, però clar, ostres, és que se m'acaba el contracte aquest any que ve, vull estar bé de bones amb la propietat, no? Per tant, la por que no ens renovin el contracte fa que la gent accepti coses que sap fins i tot que són il·legals, no? O se m'ha espatllat la caldera, però prefereixo fer-ho jo perquè si els hi demano... I per tant, els contractes de renda antiga no només generen una seguretat sobre el preu, els contractes indefinits, sinó també una seguretat sobre l'estabilitat que nosaltres tenim en aquest contracte.
Per tant, no estem parlant d'un cas aïllat o d'un fet puntual?
No. És a dir, ja fa molt de temps que rendistes i immobiliàries tenen la mirada fixada per acabar amb aquests tipus de contractes de renda antiga, doncs que han donat estabilitat a les famílies que els tenen. I evidentment, el sector immobiliari s'hi posiciona clarament en contra. I com que... diguéssim, d'acord amb la llei, no hi ha gaires maneres de donar per finalitzat aquest contracte, s'agafen a qualsevol excusa que puguin tenir i fins i tot entabanant a la gent. Vull dir, aquí es tracta de xuclar al màxim benefici, com una sangonera, de cada una d'aquestes oportunitats. I en aquest cas, doncs, la Blanca, amb aquest desacord que heu explicat, perquè es tracta d'un desacord sobre si aquelles obres estaven ben fetes o no, doncs han aprofitat això per fer-la fora de casa.
Anem al cas de la Blanca i, com deia, de seguida desgranem el que està passant en una ciutat com Barcelona. De qui és culpa que hagi passat el que ha passat amb la Blanca, que és aquesta veïna de 78 anys del barri i del gòtic? Ho dic perquè resistim gòtic en culpa l'Ajuntament, però el consistori en culpa la propietat.
A veure, nosaltres, evidentment, i això volia explicar, resistim al gòtic, és l'entitat, el moviment, el col·lectiu pel dret a l'habitatge que ha estat acompanyant aquest cas, i ells ho han explicat molt bé. Aquí, evidentment, la propietat decideix utilitzar aquesta excusa per fer-la fora, i, per tant, és el primer responsable d'això, però també hi ha un responsable molt clar, que és l'Ajuntament de Barcelona, que va fer un pacte. Recordem que el mes de novembre es va aturar a porta aquest desnonament i es va fer un pacte perquè l'Ajuntament pagués la diferència entre la renda antiga i els 1.000 euros que demanava la propietat durant un temps, un any aproximadament, fins que se li assignés l'habitatge públic que la Blanca, a la qual la Blanca té dret, diguéssim, està esperant aquest pis de protecció, i fins que no arribés, doncs que l'Ajuntament pagava aquesta diferència. S'ha de dir que és una solució, i resistim el gòtic, ho ha explicat, i nosaltres també ho compartim, que no ens sembla bé en general, perquè al final el que estem fent és assegurar el benefici del rendista, no?, amb diners públics, Han de transferir diners públics a la propietària, en aquest cas, perquè s'asseguri que cobra aquests 1.000 euros al mes, i em sembla totalment injust, però més onerós seria encara altres opcions, que a vegades és el rellotjament amb una pensió o amb un hotel, fins que tingués el pis públic. Per tant, s'havia arribat a aquest acord, que no és el més desitjable, però és el que donava resposta, en aquest cas, en aquesta situació. I el fet és que, tot i que hi havia informe favorable dels serveis jurídics, hi ha precedents perquè això s'ha fet altres vegades. La Blanca té informe de vulnerabilitat i té un pis de la mesa d'emergència assignat. La direcció de serveis socials, a última hora, va decidir no tirar endavant amb aquest pacte, al qual hi havia arribat amb la propietat, i que la Blanca coneixia, i també doncs, el col·lectiu que l'estava acompanyant. A última hora ha decidit no fer-ho, i per tant es va donar aquest desnonament ahir. Per tant, aquí hi ha múltiples responsables. La propietat, l'Ajuntament, i també tots aquells que han decidit legislar perquè els contractes tinguin aquesta inseguretat i es pugui fer fora d'aquesta manera... I que l'habitatge formi part del mercat i, per tant, la propietat, com dèiem, el que prioritza és extreure'n rendes.
Perquè, Enric, sabem qui hi ha darrere d'aquesta propietat, si un petit o un gran tenidor?
T'he de dir que jo ara mateix ho desconec. Per això deia que justament Resistim al Gòtic és qui ha acompanyat aquest cas. Jo desconec això.
Una mica l'engròs, eh? Quin paper hi han de jugar en casos com aquests les administracions? Perquè ara ens deies, és complicat també, perquè és veritat que al final estem pagant també, i això com a conseqüència d'un mercat que sembla més una borsa que un mercat, s'està pagant amb diner públic aquest increment, i per tant aquesta tampoc hauria d'arribar a ser la solució, tot i que passa. Però quin paper hi hauria de jugar aquí l'administració?
És evident que nosaltres no estem a favor de mesures que al final que busquin sigui assegurar els beneficis dels rendistes, sinó que el que busquen és assegurar el dret a l'habitatge. I aquí hi ha diverses mesures que s'han de combinar. Una part és, i aquest mes de febrer entrarà en funcionament, la regulació de preus, però és veritat que és una regulació de preus absolutament... Bueno, és que molt menys que insuficient, perquè congelarà uns preus que són els preus que tenim actualment i, per tant, hauríem de baixar radicalment perquè s'acostessin aquells estàndards, no?, que sentim tantes vegades, de no destinar més d'un terç dels ingressos a l'habitatge. Una altra part, també evidentment importantíssima, és tenir un parc d'habitatge públic com Déu mana. De fet, si la Blanca justament havia d'esperar més d'un any perquè li assignessin aquest habitatge públic, és per l'escàs parc de protecció que tenim, al voltant d'un 2%, tot i que la llei ens diu que hauria d'arribar al 15% d'aquí 3 anys, que estem llunyíssim d'arribar-hi, i això també és perquè hem tingut un model en què, de nou, hem anat a assegurar els beneficis de qui fa negoci amb l'habitatge. L'habitatge públic i protegit en aquest país s'ha fet donant milions d'euros a privats perquè construïssin edificis que al cap d'un temps deixaven de ser protegits. Per tant, mai consolidem, mai creix el número d'habitatges protegits. Si tants com en construïm, tants en perdem cada any. I, per tant, la combinació d'aquestes dues mesures, una d'urgència, com és la contenció de rendes, i una altra d'estructural, com és tenir un parc d'habitatge protegit ben nodrit, han de poder donar resposta. Però, en el fons, el problema que tenim és que l'habitatge forma part del mercat. I que l'habitatge, per molta gent, com la propietària del pis de la Blanca i dels nostres i de tants, per molta gent és un bé d'inversió. Per tant, que compren habitatge o adquireixen habitatge no per viure-hi, sinó per treure'n rendes. I aquest és el mal original, mentre per determinats propietaris l'habitatge pel que serveixi és per treure'n rendes, doncs els preus aniran a l'alça perquè la gent necessita un lloc on viure i acaba pagant el que el mercat determina perquè no hi ha un altre, perquè en algun lloc ha de viure la gent.
Anem aquí, Enric, precisament. La situació que ens planteja és la següent. Hi ha tenidors grans i petits que prefereixen pujar el lloguer a nivells escandalosos perquè el llogater d'estar de curta sol poder pagar-ho, mentre que el resident a Barcelona no. Tot i això, a la persona que té el pis és evident que li surt a compte. Com s'atura tota aquesta situació? Quina és la solució? Per on passa?
Com dèiem, d'entrada, ara, d'urgència, s'han de regular els preus dels lloguers i s'han de prohibir aquestes pujades. I, evidentment, nosaltres apostaríem per una regulació que anés molt més enllà, que fes baixar el preu del lloguer radicalment. Però, d'altra banda, com deia també, cal un parc d'habitatge protegit molt més nombrós, i aquí hem de posar una alerta, perquè estem en risc la propera dècada de perdre més de 30.000 habitatges protegits. De fet, els perdrem si no hi fem res, perquè s'acaba la protecció de molts d'aquests habitatges. I és veritat que des del 2019 l'habitatge protegit ja ho és a perpetuïtat, però tot el que s'ha construït abans doncs s'anirà perdent la protecció els propers mesos i els propers anys. Però, com deia, el pecat original d'això és que l'habitatge està al mercat, i el que hem de fer és treure l'habitatge del mercat i anar posant totes les regulacions i tots els límits possibles a l'especulació. Utrecht, per exemple, aquest mes ha prohibit que es comprin habitatges si no és per viure-hi. És a dir, la situació és tan urgent, la situació és tan desesperada, que el que no podem permetre és que hi hagi gent que segueixi comprant habitatges només per especular-hi, només per treure el màxim de rendes possibles. Clar. Perquè, evidentment, algú que vol fer negoci amb l'habitatge prendrà aquelles decisions que li surtin més a compte. I, per tant, el que hem de fer no és apel·lar només a la bona voluntat dels propietaris un per un, sinó, sobretot, fer mesures perquè, efectivament, es prioritzi el dret a l'habitatge sobre això. Ho dic perquè a vegades es plantegen des de no, determinades instàncies polítiques com si aquí s'haguessin de casar els interessos d'uns amb els dels altres, no? De posar-nos d'acord. Però els interessos d'uns és el dret a l'habitatge i els dels altres és treure rendes immobiliàries. Per tant, no són com dos pesos iguals a la balança, sinó que, per sobre de tot, s'ha de garantir la funció social de l'habitatge. I, evidentment, qui faci negoci amb l'habitatge, qui pretengui invertir en l'habitatge, ha de tenir moltes més limitacions que no pas, doncs, si ho fas amb un altre, diguéssim, amb flors, que no són un bé essencial.
Per últim, sí que et volia preguntar, Enric, perquè a principis de febrer, de fet, també vam parlar aquesta setmana amb la consellera de Territori, en aquest mateix programa, Esther Capella, s'havia de començar a limitar el preu del lloguer a les zones declarades com àrees tensionades d'habitatge, però encara no se sap res. La consellera ens va dir en aquest programa que abans que acabi febrer això s'implementarà. Com ho valoreu des del sindicat de llogateres? Teniu esperança que entri en vigor en breus? I això pot solucionar alguna cosa?
Bueno, és a dir, ho han promès tant la consellera Capella com la ministra d'Habitatge, que també ho ha dit aquesta setmana públicament, que al llarg del mes de febrer això entrarà en funcionament. Nosaltres ens sembla un error flagrant i que, a més, té conseqüències devastadores el fet que s'hagi estat anunciant repetidament aquesta regulació i no entri en vigor, perquè el que està provocant és que les immobiliàries i els arrendadors intentin pujar el preu del lloguer ara a última hora, perquè saben que es congelarà d'aquí poques setmanes, i ho estem veient a les nostres assemblees i a tothom que s'acosta al sindicat, moltíssima gent li passa. Fins i tot gent, jo he trobat casos que, per exemple, se'ls acaba el contracte el juny o el juliol i els diuen, no, ara signem el nou contracte ja, quan realment queden mesos encara perquè s'acabi el contracte i, per tant, per començar a renegociar un de nou. Sí. Aquesta regulació arriba tard. Recordem, a més, que el PSOE, juntament amb Unides Podem en el seu moment, van signar que regularien el preu dels lloguers el desembre del 2019. Des de llavors, a Barcelona el preu mitjà ha pujat 176 euros. Per tant, encara que ara es congelessin els preus i que entri en vigor aquesta regulació, que funcioni perfectament, etc., i es congeli, s'estarà congelant un preu 176 euros al mes més car que si s'hagués fet en el moment en què es va prometre. Per tant, ens dona una eina, dona un respir a famílies a qui ara se'ls acabi el contracte, però no ens podem acontentar amb això, i el que diem és que els preus han de baixar radicalment. I, per tant, animem a tota la gent també que es trobi en aquesta situació, que no pot pagar el lloguer, que no pot o no vol assumir una pujada com la que li estan exigint, que sobretot ara mateix no signi cap contracte nou que tingui una pujada i que s'acosti al sindicat, a les nostres assemblees o a altres col·lectius pel dret a l'habitatge. No? Ara parlàvem de Resistim al Gòtic. Hi ha un moviment per l'habitatge ben actiu i extens a tot el país perquè, diguéssim, perquè d'un en punt, el que explicava abans, no? Sempre ens fa por plantar cara a la immobiliària o a l'arrendador, sempre ens fa por qüestionar el que ens intenten imposar, però si algú s'acosta a l'assemblea del sindicat, ho veu claríssim, que cada cop són més gent que diem prou, que així no es pot viure i que defensem el dret a l'habitatge més enllà també del que marqui la regulació, perquè no anem a per congelacions, sinó per baixades a preu del lloguer.
Enric Aragonès, portaveu del Sindicat de Llogateres, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquest matí a la caravana de Ràdio Estel. Salut i força, que vagi molt bé.
Gràcies, que tingueu un bon dia.
Ràdio Estel. Gerard Carrión et porta cada dissabte a les 8 del matí els Sons de la Terra, un espai per difondre l'havanera, els cants de taverna i la música tradicional catalana. Grups d'havaneres, novetats i estrenes. Tot des d'un esperit jove i inclusiu per les noves generacions. Sons de la Terra, amb Gerard Carrión. Els dissabtes a les 8 del matí, a Ràdio Estel.
Així sona una bona hidratació. Així sona l'aigua del Parc Natural del Montseny. I des del 1976, Font Agudes protegeix la seva puresa perquè tu en gaudeixis cada dia. Font Agudes, aigua de mineralització dèbil en una àmplia gamma d'opcions. Font Agudes, hidratar-se bé i a gust comença per la puresa. Descobreix més a fontagudes.com.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
De dilluns a divendres, de 8 del matí a 2 del migdia, La Caravana, amb Joan Trias.
26 minuts que passen de les 9 del matí. Núria Ros, bon dia de nou.
Bon dia.
Rafa Sanauja, bon dia de nou.
Hola, hola.
Andreu González, molt bon dia.
Bon dia.
Anem a lo tuyo?
Som-hi.
L'último tuyo, eh?
Sí.
Cosites.
Les cosetes de l'Andreu.
Les dents.
Yes.
Pregunto ara o t'ho pregunto al final? T'ho pregunto al final del programa.
Cap al final, sí,
val.
Sí, sí.
Val,
deixarem,
val, val, val.
Deixarem a la imaginació de tothom perquè és de les dents.
Val.
A veure, 2 + 2 = 4, eh?
Sí. Sí, però bé, deixa'l il·lusionar-se el pobre nano.
Clar que sí, oh, i tant que sí, Andreu. Avui tot per tu.
Ara. Vol crear una intriga impossible.
Sí, sí, sí. Sí. Qui has estalquejat avui?
Doncs avui, a veure, avui he estalquejat l'Àlex Moner, l'actor que ens presenta avui a la minissèrie La Ley del Mar. Mm. Una minissèrie que us he de dir que toca molt la fibra.
És molt xula, eh?
Sí.
L'has vist?
Sí.
Val.
I una mica la llagrimeta m'ha caigut.
Puc dir alguna cosa?
Sí. No facis spoiler, eh?
No, jo he plorat amb aquesta sèrie.
Ah, mira, doncs està molt bé, perquè una sèrie de...
Però d'emoció, sí, d'emoció, eh?
De les dues coses.
D'emoció i de...
I de pena.
Tristesa. I de pena i de tristesa, uf. Sí, sí.
No, no, vull dir, la història és realment colpidora.
Una història, per cert, real, eh?
Sí, sí.
Ah, sí?
Sí, sí,
sí, sí, una història real que va passar a Santa Pola i a les costes de Malta.
Efectivament. Mm. Doncs, a veure, la data de naixement tenim problemes, ah, d'acord? Perquè la Superviquipèdia posa 27 de gener, però una publicació que jo he trobat per la Deep Web, és broma, la Deep Web no, eh? Però posa el 28 de gener.
Llavors, és de gener, no?
Sí, és de gener, de finals, per tant, és aquari, com tu, Joan.
Una mica loco.
I com jo.
Sí. Ah, tu també, Rafa?
Sí, sí, sí. Tem una mica...
Jo sóc aquari, del 15 de febrer, ja estic preparant l'esmorzar. Estic preparant l'esmorzar.
15 de febrer és dijous.
Volem manolitos, eh?
No, no seran manolitos, ja tinc pensat el meu.
Què serà? Torrijas.
Us ho dic?
Sí.
Seran cookies caseres que fairen a la meva filla.
Epa, compte aquí, eh?
M'agrada.
Ja veureu, ja veureu.
Flipareu.
Sí.
No. Ens les menjarem.
Ara.
Vaja.
Mirarem vídeos menjant com a bojos.
És així, és així.
Quin enveja. A veure, us he de ser sincer. Des de que vaig saber que vindria Àlex Moner avui, l'Andreu de 12 anys doncs està saltant de l'emoció per dins meu. Així que, si us plau, no em feu gaire cas avui. D'acord? Comencem pel principi. És de les poques persones famoses que conec que té un fotimer de comptes de clubs de fans i que aquests comptes superen en seguidors el seu perfil real.
Ah?
Sí, perquè és veritat que no és fàcil de trobar el seu perfil. De fet, té 27.000 seguidors i, per exemple, els comptes de fans 85.000.
Déu-n'hi-do.
No? I per qui el vulgui visitar, aquí us porto la resposta correcta, que és Àlex, amb CS, 995.
Joan.
No passa res.
Salut.
Aquest és el directe.
Jo estic esperant avui, Joan, que passin coses més bèsties. Esclar, perquè vas...
Et falta un erupte?
Vas... Bueno, i...
No, que el de la tos ha estat en Pol, abans.
Ah, ha estat en Pol.
Sí. No era jo. Jo recordes, Núria, deixa'm explicar una cosa interior del programa.
I tant.
He començat aquest programa a les 8 del matí... Dient-li a la Núria, tinc un estornut que no em surt.
Ha sortit ara.
Déu-n'hi-do, eh?
Una mitja després.
És així.
Déu-n'hi-do.
No, cosa dolenta fora del ventre.
Ara.
Això no ha de ser bo. No ha de ser bo.
Va, tira, va. Àlex. No,
Àlex amb CS 995.
Val, això és l'usuari.
Això és el que falta.
Això era una mosca o un pet?
No, una mosca.
Un pet,
una...
Ah. un pet.
Eh?
Sí, no?
Ah, però si jo he matat la mosca.
Va, nois, que
no
és divendres, va!
Ui, aquestes dèries... Bé, sí. si ens hi fixem bé, només té 60 publicacions en aquest perfil que us deia, una fotografia de perfil que no és d'ell, bàsicament, que és la silueta d'un peató, i en cap publicació apareix la seva cara.
Fixa't.
És el típic perfil d'Instagram que podria ser de qualsevol persona moderna i bohèmia. Però dada curiosa que ens trobem la seva última publicació. Té un grup de música, que fa poquíssim que han començat.
No sabia, això.
Ah. Sí, no he trobat cap mena de vídeo o de cançó dels dos concerts que ha fet. No?
Avui aquests dos estan insuportables.
Però el grup es diu Fals Crit.
Fals Crit?
Fals Crit.
Mira, quin nom més curiós.
Preguntarem també per això.
Aquest és de debò.
Sí.
Aquest que ha sonat.
Avui el José està avispat, eh?
Màgic, com sempre. Sí. José és...
I no, és que no puc dir res més d'aquest senyor que ens va enamorar a tot Catalunya, ja, ara ja fa uns 13 anys.
Allò?
Sí, així. Així que està més que aprovat. I amb aquesta emoció ho dic.
Fals Crit. Fals Crit.
Vols posar la teva darrera matrícula honor?
Sí.
Bravo!
La posem.
Però, perdoneu, eh?
Sí.
És que el fenomen Polseres Vermelles va ser molt bèstia.
Va ser molt bèstia.
Segurament, ja li preguntaràs, l'altre dia es van complir 13 anys del primer episodi de la sèrie.
Sí.
Uau, el fenomen que va causar aquesta sèrie és increïble,
bueno, sempre es diu la frase...
Recorda.
Sempre es diu la frase, la sèrie que emociona Spielberg, en aquest cas és veritat.
És veritat, sí.
Sí, és així.
Steven Spielberg es va interessar per la història.
Per cert, que poc es recorda també, parlàvem no fa tant amb el seu director... Déu-n'hi-do l'embranzia que va agafar després Herois.
És a dir,
ningú la recorda,
sí.
Però amb els anys Herois s'ha transformat en una pel·lícula que ha agradat a moltíssima gent.
Sí. No l'he vista, la veritat. No,
jo, per exemple,
ara, no.
També hi surt ell.
Sí. Jo, Polseres Vermelles, ho recordo com si fos ahir. Mira, i t'he colat una altra sèrie de
tres. Exacte.
Però és veritat. Uau. No, està molt bé, no?, que hi hagin sèries que marquin tant.
I tant.
En aquest cas, a més, et fa prendre molta consciència.
Sí.
Sobre una situació que malauradament és real, que és els nens que pateixen càncer.
Sí, me'n recordo
que, tot i ser joveneta, doncs em va marcar i em va fer pensar molt. Per tant, bravo per...
Ostres, hi ha unes bones llàgrimes.
Sí, home, i tant.
Sí. I la música també molt ben trobada.
Polseres amunt. Va, explica'ns el teu toc, Andreu.
Doncs mireu, no puc anar a dormir amb la boca seca.
Home, clar. Ni el lloc, no? N'hi ha llocs que sí que...
No vull dir, o sigui, és a dir...
Aquí, jo,
en principi, la boca seca no la vull en cap cas, la meva vida.
D'acord, però hi ha moments a la vida que no tens aigua, que no pots comprar aigua...
Sí.
I tens la boca seca.
Sí, pot.
D'acord. Llavors, jo el que no puc fer és anar a dormir amb la boca seca, igual que tampoc puc anar a dormir amb l'estómac buit, sense haver posat el mode avió al mòbil,
ara.
Sense haver col·locat bé el nòrdic i els llençols del llit, o sense haver omplert una aigua petita per si un cas em desperto mitjanit amb moltíssima set.
Una cosa més?
Sí, moltes més.
No te les diré.
Perquè si no...
Entre que penses vaig a dormir i dorms, què pot passar? Tres horetes.
Doncs...
Més o menys,
dos,
no?
Dos, sí.
Dos tranquil·lament.
Sí, dos tranquil·lament. No, la veritat és que tenir la sensació de boca pastosa, seca, i que, a més, no pots salivar, és horrible. Per no parlar de que si vas a dormir en aquestes condicions, vol dir que segurament et despertaràs a mitjanit per beure aigua, ara. I si no ho fas, et despertaràs amb el despertador amb la boca feta un quadre, un nyap, una mica com quan tens ressaca.
Sí.
Aquesta sensació és molt xunga. És a dir, a mi em passa...
Xunga és la paraula, eh?
Sí.
Xunga, en català, correcte. Doncs,
xunga.
Xunga. Com diria la Júlia, Júlia Xunga, xolo.
Xunga.
Doncs escolta, no, que... No, quan et despertes i tens per les coses de la vida, t'has quedat amb la boca oberta
sí,
i se t'ha
sí.
secat...
Sí.
Una sensació raríssima aquella. Dura poc, també t'ho dic, que per mi dura poc.
A mi no, em dura bastant.
Doncs a mi jo salivo de seguida.
O sigui, he de beure bastanta aigua, És a dir, una botelleta de mig litre no m'ajuda.
No?
Uau.
I, a més, el que he de fer és glupejar. Glupejar molt.
Glupejar.
Sí.
Sí.
Sí, no està bé.
Sí.
No dubtis.
I ara estàs dubtant de tot.
Sí. No, i ho sé. Sé també que després de rentar-te les dents, no?, és tonteria beure aigua una miqueta, no? I, a més, l'aigua no té el millor sabor.
No, no
perquè de la vida. Fa com
aquella cosa, no?
Sí.
Jo no bec aigua, després...
Però jo necessito, abans d'anar al llit, necessito beure aigua.
Jo també. De fet, jo em vaig comprar la típica ampolla d'aquestes de plàstic.
Amb palleta o sense palleta?
No, sense... Ah. Sabeu les típiques ampolles que utilitzen els gimbros?
Sí,
es fan els batuts de proteïnes.
Sí.
Doncs, així, perquè sóc una persona que tinc una gran sort, perquè això és una sort que beu moltíssima aigua. Sí, llavors, també. Amb una ampolleta petita no em feia suficient ni amb un vas, llavors em vaig comprar aquesta, que cap déu-n'hi-do, et prometo que em desperto al matí no queda aigua. Jo em vaig despertant a beure.
Molt bé.
Clar, normal que després vagis al lavabo tres...
Sí, també tinc això, però és molt bo, també treure-ho.
Sí, tant. Neteges tot l'organisme.
I tant.
Red flag, va.
Doncs mireu, avui la red flag per excel·lència és el mes de febrer.
Ai, sí. Tot el mes? Sencer.
Tot el mes.
De cap a rap?
Tot el mes,
Sí, tot el mes. Que si fotolovers, que si descomptes en espais per parella, que si farmàcies amb descomptes.
Vale.
Mireu. Sabeu què us dic?
Farmàcies amb descomptes?
Sí.
Bueno, perdona, jo ahir vaig entrar al Condis. Al Condis! I ja tenien coses allà.
Sí, ja fa dies, de fet, que les botigues estan plenes de...
Ja no es pot dir Condis, no. Però...
Capravo.
A veure...
Capravo ho fa bé tot.
Això, jo us dic una cosa, se'n diu discriminació dels solters i solteres.
Totalment d'acord.
Ja n'hi ha prou.
Bueno, i dels que tenim parella, però passem d'aquestes tontes.
Clar, també. Però no, més discriminació cap als solters i solteres.
Més, també.
I ja sé que hi ha un dia a l'any, no?, per nosaltres, dels solters i les solteres, però escolteu-me, persones expertes en el màrqueting, nosaltres no tenim ni tants descomptes ni tant de temps, perquè sí que és veritat que Sant Valentí és aquest mes, és veritat, però encara queda més de setmana i mitja per arribar-hi. No creieu que ens avancem massa?
Sí, a més, jo no el celebro.
A més, febrer, el mes de l'amor...
I a més, ara faré una afirmació i jo espero que...
Si estiguessis enamorat, no diries això.
Jo faré una afirmació...
Sí?
Faré una afirmació que espero que sigui ovacionada per aquest equip de la caravana, que és... El dia dels enamorats dels catalans és...
Sant Jordi!
Bravo!
Ara, molt bé.
Gràcies. Una tribu de ben a pinc.
Ui.
Sí, que fa ràdio.
Sí, és així.
És que sí. Jo, per exemple, no el celebro, el Sant Valentí.
No?
No, jo tampoc.
No. Jo
tampoc.
El dia de Sant Jordi per mi és el millor dia de l'any, amb molta diferència. Llavors m'espero,
agafo
totes les ganes i ho celebro el dia de Sant
bé,
Jordi.
Sí.
Molt bé.
Ben fet.
I una cosa que no he deixat clara, no? No és per enveja, No és per enveja dels qui teniu parella, vull dir. És bàsicament perquè és una injustícia.
I punt.
Ah.
Jo sí, una mica, per envejeta ho és.
Sí?
Sí. Anem a la subsecció?
Anem a la subsecció del Benidorm Fest.
Quina paneta.
Sí,
quina paneta, em va fer molt de paneta.
Roger Pedrós, pobret.
Una abraçada.
Sí, una abraçada
punts,
gegant.
A
veure, és que t'he de dir una cosa. Compte. El jurat internacional i nacional el posaven en quart lloc, és a dir, el posaven a la final.
Sí.
Amb el 50% dels vots escrutats. Què va passar? Que el demoscòpic li va donar la segona puntuació més baixa.
No el demogràfic,
No.
Demoscòpic.
Demoscòpic, sí.
No us confongueu.
Que són 350... Recordem que són 350 persones escollides minuciosament, que ja em diràs tu, minuciosament.
Un senyor de Cuenca.
Ah, exactament, de la Panya Profunda. Perdó.
Amb bigoti.
O sense.
I prenent carajilles.
Exacte, perquè és veritat, després això, el vot demoscòpic conté el 25%, després l'altre 25%, és el públic, i el públic el va votar bastant bé.
Molt. Vull dir... Jo em quedo amb la imatge de que Roger Pedrós va sorprendre molt tant a premsa a l'assaig general com fent la presentació en directe del tema, la gent es va quedar molt sorpresa amb Roger Pedrós.
És que saps què passa? Que... Vull dir, és molt sentimental.
Se li veia...
No sé, a mi em va agradar bastant, l'actuació, però jo, dins de les meves apostes...
És veritat que no és la més eurovisiva.
No.
Això ho he dit des del primer dia.
Jo, dins de les meves apostes, que aquí Esther Bey ho sap, perquè em va escriure ahir la nit quan s'estava fent, i em va dir ella les seves apostes, i li vaig dir, vas mal encaminada, em sap greu. Sí, jo li vaig dir, Roger Pedrós, segur que no entre. Quasi m'equivoco. Tant de bo m'hagués equivocat.
Ara ho fem per ordre, però el Macor em sembla que és qui ho va patar.
Sí, no...
Molt bèstia.
Sí, entre el Macor i San Pedro.
Val.
Sí, llavors, jo no soc partidari d'enviar balades, boleros a Eurovisió, no? Des de fa uns anys, el que agrada són cançons amb missatges potents i, sobretot, amb sons que donin peu a la disbauxa del públic europeu. Uh-huh. És a dir, sons electrònics per ballar, no? Però us he de dir que San Pedro es mereixia la primera posició. I sonava així. Amor.
Potser que tinc un regust mexicà.
Sí, sí, sí.
És molt xulo, aquest bolero.
És molt maco, la veritat. I us he de dir una cosa, les cases d'apostes va primera.
Sí, eh?
Sí, sí. Té bastanta pinta que anirà a Eurovisió.
Sí?
Sí, sí, sí. Perquè és una cosa que em sembla que no s'ha portat mai a Eurovisió.
Pot ser.
Un bolero així.
No, clar, perquè és més llatí.
Fracassarà estrepitosament, però jo soc partidari.
No et pensis, eh? Tinc els meus dubtes que fracassi. Qui sí que fracassarà serà un altre que ja passarà. Si va a l'Eurovisió, ja ho veureu. No, però en segon lloc, el Macor, que sona així.
Perdona, ahir la gent boja al Benidorm Fest escoltant aquest tema i vaig pensar el mateix que penso ara. Déu-n'hi-do la desafinada.
És que, perdona, això està gravat. O sigui, aquesta és la gravació.
Això és la
gravació del directe.
Ah, del directe.
Clar, sí, clar, això es veu en directe.
Això és el directe.
M'agrada a mi,
sí.
No m'agrada gens.
A veure, és un temacle.
És que dona una desafinada molt bèstia.
Sí, aquests brillos platinos... O sigui, la cançó es diu Brillos Platinos.
Sí, clar.
I és la cançó és un temacle. És a dir, serà cançó de l'estiu, segurament. Però... l'afinació no és el seu fort,
no.
Ja ho veieu. El ritme, un 10, sí. Perquè ens té molt acostumats a això de Bizarrap, Rau Alejandro, una miqueta, no? I us he de dir que una producció i una realització del directe brutal.
Sí,
perquè jugava amb dibuixos a la cara, se li canviava el vestit... És a dir, molt bona realització en aquest cas de l'equip del Macor. Ja, i recordem que el Macor és valencià.
Sí.
Jo em quedo amb la frase l'afinació no és lo seu. Clar, és un cantant, no, en principi?
Sí, però no és lo seu.
No.
Em sap greu. Ja, em sap molt greu, vull dir. No passa res. I la que es donarà una bona patacada, si és que la portem a Eurovisió, és Maria Pelae.
El velo negro en un corrillo de mujeres. Coge el juguete con la diestra, no resiste y que tu padre no se entere. Hay que sobro valor y mucho corazón para dar pasos al frente y poder volar.
Es que...
No. Quin nivell, tu.
En fi, una Blanca Paloma 2.0.
Sí, ja no va agradar.
Sí, absolutament.
Exacte. Ja sabem per experiència que això no funciona. Llavors, si us plau, feu el favor de no portar-la.
És veritat.
Perquè...
El bolero tampoc funcionarà. Tu, és que però, ho has dit, és que volen discoteca.
Sí,
volen
però el bolero no hi ha anat.
Però funcionarà més que Maria Pelae. Això, seguríssim.
Apostem?
Jo l'únic que dic és que el bolero és veritat, com deia l'Andreu, que no hi ha anat mai a Eurovisió.
A veure, també us he de dir que a Eurovisió funciona una altra cosa, que són els nois guapos.
També.
Em sap greu, és veritat. Vull dir, això s'ha vist de...
I aquest noi, com va? Com el tenim, de careto? Bé?
Molt bé. Sí, sí. No, és molt guapo, la veritat. Vale. Vull dir...
I els interessos entre països.
Sí. També, eh? Sí, també, sí, també. Sí, sí, sí. I us he de dir que parlant de guapos...
Sí.
Un que es pensa que és guapo...
No és tant,
és Jorge González.
Que caliente.
No, no, y caliente, vull dir...
La noche está caliente.
Jo explicava en una entrevista que diu que amb aquest tema, amb caliente, vol transportar una mica...
La sang a les venes.
A Suècia, jo ho diré
sí,
bé.
Sí, sí.
La sang espanyola.
Exacte, sí, sí, perquè sí. Som sang calenta. Bé, potser a alguns se'ls hi fa falta, no? Una miqueta com a ell, per exemple, perquè no es nota gaire.
Patapam.
No, vull dir, perfil de noi que es creu guapo, que és, bé, normalet, ensenyant pectorals i múscul, perquè és veritat, anàvem amb una roba...
Croissant?
No, no tan croissant, però...
Com el Rafa.
Sí, no, però pectoral i múscul.
Com el Rafa,
què? Em va faltar una
ensenyant
mica...
Ensenyant pectoral i múscul.
Us ensenyo el pectoral i el múscul?
Sí.
Voleu veure un pectoral i un múscul de debò?
Gràcies. Molt bé, José, aquí estàs molt ben tirado.
Desmayos en la...
A veure, i aquesta cançó tenia un dance break...
Sí, sí portava cos de ball, eh?
Sí, però... És que no sé com dir-ho. Va fer pena, perdó.
Uix, no sé com dir-ho.
És així.
O sigui, és a dir, té un dance break brutal. O sigui,
però un cos de ballarins molt bons.
El so era brutal per fer un dance break,
sí.
Però ell es va posar com un robot. És a dir, fent com...
No passos, sap ni
de,
ell, no?
Passos de flamenc.
Sí, sí, sí.
El Robocop.
Vull dir, no sé, per mi... que no, vagi jo a Eurovisió, t'ho dic.
Escolta, demà a la final, eh?
Sí, demà a la final a la 1. Veurem què passa amb tots els que han passat a la final, perquè Déu-n'hi-do...
A la 1?
A la 1.
Televisió espanyola.
Sí. Veurem què passarà, perquè Déu-n'hi-do les propostes que han arribat fins a la final. Jo us deixo per aquí el meu top 3, sense dir l'ordre, d'acord?
Vale.
San Pedro, Sofia Coll i Nebulosa.
Vale.
Jo estic d'acord, però no en aquest ordre.
Ja. Veurem què passa. És que Nebulosa, si va a l'Eurovisió, la liarem.
Ja que la cosa està entre San Pedro i Sofia Coll.
Sí, doncs a les cases d'apostes Sofia Coll s'està enduent una patacada.
Sí?
Que Déu-n'hi-do.
Veurem.
Maco.
Veurem. Anem a la Popular Opinion?
Doncs sí, bé, potser no és una Popular Opinion com a tal, però és que necessitava que escoltéssiu un àudio.
Ai.
D'un tuit que adjuntava un vídeo, i el tuit deia així... Atención a la demostración del novedoso, entre cometes, sistema de recogida de basura de Nueva York. Suena Alicia Keys, Peña grabando como si fuese algo de otro mundo, y el camión dice que es el futuro de la basura. 10 de 10, Nueva York. I efectivament, com ja us he avançat, aquest tuitaire sonava així.
Perdoneu, dona gust tirar la basura així.
Sí, sí.
No? Anar a tirar la brossa. Tu t'imagines amb la bata posada, sabatilles i la bossa de la brossa?
Sí.
I amb això al carrer? Doncs em sembla perfecte.
Mira, tenim estant que et menges la basura.
Ara.
La versió catalana...
No tant.
La versió catalana què seria?
Barcelona s'il·lumina.
Què hauria de sonar als camions de la basura catalans?
Peret.
Barcelona és bona, Barcelona és maca.
Els catarres.
Sí, la bolsa sona, no? Sí, la bolsa de basura sona.
A mi m'agrada molt, Estic molt a favor.
Sí, 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 sí.
Poques gràcies. Sí.
A veure, em sembla espectacular que posin Alicia Keys per tirar la brossa.
Sí, em sembla molt bé.
Des d'aquí una abraçada enorme a l'Alicia Keys, perquè no sé com prendre-m'ho, és a dir, que l'artista ja ha passat de moda i està a les últimes.
No, jo crec que incentiva.
Sí, incentiva.
És motivacional.
Tirar la brossa.
Incentiva a tirar la brossa.
A tirar la brossa de forma positiva.
A veure, d'altra banda, en aquest vídeo, gaire futur no li veig, vull dir, a la màquina, no? Perquè és el mateix mecanisme que fem servir aquí, absolutament el mateix. L'únic que canvia és una rampa que puja al contenedor. Bé.
Però va al ritme.
No va al ritme. Estaria bé. Res més. A veure, ja per acabar, hem de deixar de dir que anem molt endarrere en algunes coses, no?
Sí.
Que és veritat, però en el moment que anem avançats de Nova York en tema brossa, hem d'estar orgullosos.
Sí, sí.
És molt veritat. Orgullosos.
És veritat.
Ai, Déu meu. Ui, que anem tard!
Ai, perdó, va, perdó.
És l'últim dia aquí.
Com s'ha allargat avui la gateta.
Perdó, em sap greu.
Jo seré breu.
Sí.
González.
Gràcies.
A vosaltres.
Consells de Lifestyle amb Núria Ros.
Núria Ros.
Què tal?
Què ens expliques avui, els consells?
Mira, avui us porto els consells definitius per gaudir al màxim del carnaval. Val?
Molt a favor.
Molt a favor del carnaval. I consells ideals per l'època de l'any en la que estem, perquè el Carnestoltes és a tocar. Val? Sí, sense anar més enllà, mira, sense anar més enllà, la meva ciutat, a Banyoles, es celebra aquest cap de setmana ja.
Sí.
El dissabte ja 3 de febrer.
Ja que... sí. La Lia Grossa o no, Banyoles?
Sí. Bé, jo aquest any no hi vaig, vull dir, imagina't. Oh.
Se'n veu molt motivada.
Banyoles té coses molt bones, sí. La festivitat no és el seu fort.
Val.
Bé, ja fan una...
No, però s'hi menja molt bé.
Sí, i tant. Ara. Hi ha una carpa, que no la de l'Estany, el peix no. Hi ha una carpa blanca i allà pues, ve un DJ. Està molt bé pels petits, això sí, no? Perquè hi ha les rues de les escoles i, bueno, com a tot arreu, però pels grans, doncs bé, és una festa més. Però el que dèiem, consells adequadíssims a l'actualitat. Dit això, us agrada el carnaval a vosaltres o no? Perquè jo crec que això és o blanc o negre, eh? No hi ha un terme mig. En Rafa no, eh?
A mi no. No em trobareu.
Igual que la meva mare, no el suporto.
La festa i la disbauxa, sí.
Disbauxa. M'agrada tant aquesta paraula.
Dios, que a mi m'encanta. Vull dir...
Clar. Un carnaval que està molt bé és el de Rio de Janeiro.
Mira.
Sí, el de São Paulo també.
São Paulo, aquest, volia
sí,
dir.
Sí, sí, sí. Una Carlinhos per aquí?
Mira. Sí, és un temacle.
Boníssima.
Llavors, avís per navegants, pels amants del carnaval, estigueu ben atents i atentes, tu, Rafa, també.
Sí, jo participo.
Va. Sisplau.
Perquè avui... Estan en contra, participo.
I tant que sí. No, i perquè tens fills que potser els hi agrada el carnaval.
No, els hi agrada tampoc.
Potser tindràs nets que els hi agradarà. Si no, ja, no ho sé.
No poden ser del Madrid, tampoc.
Va, dit això, avui a Consells de Lifestyle, els consells definitius per gaudir al màxim del carnaval. Que vinimos a gozar. La vida és una i és un carnaval.
Sí.
De vegades un carnaval de terror.
Sí,
però...
totalment. De vegades és un carnaval decrèpit en una ciutat plujosa.
I tampoc cal romantitzar tant les coses. Escolteu-me, de seguida vaig als consells. Abans, Rafa, no sé si m'ho podrà respondre, entenc que no perquè no li agrada, però vosaltres, de què us vau disfressar l'any passat?
Ui.
O si no, quina és la disfressa que recordeu amb més estima?
Això sí que t'ho puc dir.
Va, doncs Rafa, comença.
Jo només m'he disfressat una vegada...
De pallasso.
D'Arafat.
D'Arafat.
Escolta una cosa, Andreu. Seria possible que...
De pallasso i s'ho va deixar posat.
Com ja...
Això ho ha dit el Joan.
Com estem?
Jo no t'ho he dit, Rafa.
Jo,
amb molta estima, t'he dit això.
Ara, quan acabem, vaig directe al síndic de Greuges de Ràdio Estel a demanar explicacions, perquè...
Va!
Xavi Aguilar, síndic de Greuges de Ràdio Estel.
Imagina't.
De què et vas disfressar?
Salir de Màlaga i meter-se en Malagón. Estic rodejat.
Tira.
D'Arafat, que era un, era un dirigent oriental.
Ah.
Sí.
Sí, dirigent de l'OLP.
Molt bé. Joan.
L'any passat em vaig disfressar de llop.
De llop.
De llop.
I què anaves fent?
De llop. No, em vaig posar un...
Com...
Feia fred.
Te la vas fer tu la disfressa?
No, feia fred i em vaig posar un d'aquells. Un mono d'aquells.
Ah, és ideal, és ideal.
Els batamanta, no?
Exacte. Diuen. Sí. Era un llop.
Molt bé.
Érem tres llops, de fet.
Ah, molt bé.
I la caputxeta?
Tres llops i un porquet, no? O fue al revés.
Sí, com va acabar, sí. La caputxeta.
Jo de cartera de bingo.
Boníssima.
Mira, és bona, sí, eh?
Ah, que per cert, vaig cantar bingo.
Molt bé,
el dimecres.
Molt bé. A l'estil d'una tieta de Catalunya.
Promocionant la ludopatia, molt bé.
Va arribar a relació contentíssim.
Sí.
Va entrar dient... Ai, estic tan content que m'ha tocat el bingo.
Sí.
Què dius de bingo?
Tu, Núria?
Sí, ara ho estava pensant.
No li agrada massa.
Núria,
no ets molt partidària del carnaval.
No, em vaig disfressar d'Àngel.
Ah, mira.
Sí.
Molt bé.
Sí.
Molt bé.
Normal, eh? La disfressa, vaig passar un fred.
Miret, d'Àngel Miret?
No, Àngel Miret no.
Ell
ve el dilluns, no?, fer la tertúlia política. Sí. Va, vaig amb els consells.
Sisplau.
Consells... Bueno, deia que us porto els consells per gaudir del carnaval, però parlarem-hi molt de disfresses, que al final són els grans protagonistes d'aquest dia. Consell número 1. Escolliu disfressa amb temps.
Bona, aquesta.
Temps fugit.
Tempus Fuji.
Sí, sí.
Ah, molt bé, molt bé. Has estat a punt, has estat a punt.
Va, si sou de Banyoles, va, per exemple, i teniu pensat en el carnaval aquest de cap de setmana, deixeu-me dir que aneu molt tard ja, val? En aquest cas, per brillar de la millor manera amb la disfressa de carnaval, cal anar en previsió i pensar la idea i elaborar-la amb mesos d'antelació, una mica com tota la vida. Deixeu-me dir-vos que les setmanes prèvies al Carnestoltes, les botigues de teles, de disfresses i complements estan sempre plenes, perquè tothom hi va a comprar. Tot i això, es recomana no anar a última hora i fer-ho amb una miqueta de previsió per així poder-vos fer vosaltres mateixos la disfressa.
Clar.
I ser els més originals de la festa.
Exacte.
I ser més sostenibles.
És així. A mi no em val que ara jo, si anés a Carnaval de Banyoles, pues, aquesta tarda vagi a comprar la disfressa. No.
No.
Fes-ho amb dos mesos d'antelació, elabora, cus, retalla la roba, sigues original.
Aquestes disfresses autofetes, no sé com, manufacturades, de vegades són guapíssimes.
Sí.
Llavors, per tant, aquí el tema està molt clar. Elaboreu, o en el cas que sigueu més mandrosos i mandroses, perquè aquí és un tema de mandra, no és tan complicat, compreu, però feu amb antelació, no? I no us arrisqueu a comprar-ho tot a última hora, perquè jo ja m'ho conec, això, el típic grup d'amics. Última hora, anem de gatet, un típic tòpic, no? Que només necessites les orelles i pintar-te el nas.
Ara.
Ai, no hi ha orelles per als 10 que sou al grup?
Doncs mira.
Ai, venen els agòbios. Escolta'm, doncs, si haguessis anat abans.
Anat abans, correcte.
Tempus fugit. Com a titular.
Bé.
Consell número 2. Alerta amb la qualitat de la disfressa. Sóc conscient que gairebé tothom, quan pensa en una disfressa de carnaval, pensa en una peça de roba que ha de durar unes 24 hores, màxim 48.
Però si és reprofitable, millor.
Sí, però clar, tu normalment no vas igual cada any. No?
No, clar, clar.
Vas
clar.
Variar, llavors sí, la pots utilitzar dos o tres vegades si fa recorregut de carnavals, però en principi és una peça de roba que la gent no es torna a posar.
Clar.
Però això no és una excusa, eh? Tingueu en compte el que us acabo de dir, no compreu teles de baixa qualitat, perquè podria ser que els 5 minuts de portar posada la disfressa s'ho trenqui. Val? Per tant, no us dic que us gasteu 4.000 euros en un disfraç, no
caldria.
No ho cal,
però tampoc us gasteu 3 pessetes. No, perquè la cosa es pot complicar. Després vas amb els amics, fas un sopar, vas a seguir la rua, aixeques el braç i se t'ha estripat tot.
Ara.
Llavors, no.
Però això del llop encara uso, eh?
Clar, perquè era de qualitat.
Sí,
intentem trobar la qualitat. Hi ha qualitat, que és molt econòmica, però aquí dono suport al consell número 1, que si ho feu amb temps, trobareu qualitat bona.
Ara.
Si ho feu a últim moment, no. Consell número 3. Compte amb les al·lèrgies.
Compte aquí.
Carnaval és sinònim de teles i sobretot de maquillatge. Dos productes que, deixeu-me dir-vos, poden causar moltes reaccions a la pell o inclús al·lèrgies.
Uh-huh.
Sé que cadascú sap molt bé del que és al·lèrgic i del que no. Tot i això, jo us diria com a consell. Vigileu el que us apliqueu sobre la pell o el cabell, perquè sovint, per l'excitació del moment, ens volem empastifar tota la cara, els cabells, els braços, i podem acabar malament.
Uh-huh.
Jo tinc amics que els hi ha passat, no?, que ens havíem de pintar la cara. Va, sí, pinta, posa'm purpurina, posa'm això, posa'm allò. Reacció al·lèrgica. No cal que et disfressis.
La purpurina
fumato.
Ja està prohibida.
La purpurina està prohibida, però hi ha les típiques...
Sí, però hi ha cremetes i pintures.
Clar, moltes coses.
Sí.
Llavors, alerta. Sobretot, jo no tinc per què dir, els pares en són conscients, però pares i mares amb els nens petits vigilem.
Compte que hi ha pintures que són, no sé com dir-ho, però antialèrgiques, diguem-ho així.
Sí, per això. Això se li ha de donar molta importància.
Sí.
Consell número 4. Atenció amb les aglomeracions.
Bona, aquesta també.
Què dir-vos? Sabreu que el Carnestoltes és sinònim d'aglomeracions, per això és important no anar als llocs on s'hi concentrin moltes persones. Per no agobiar-se, us diria, primer de tot, però sobretot per no prendre mal. Soc plenament conscient que hi ha gent que li agrada el liu, parlarem clar, el meollo, allà
el
on hi ha tothom.
Ara,
s'hi posa allà.
Però liu en Rio.
Sí. No, però precisament per això s'ha d'anar més compte que mai.
Uh-huh.
I alerta, diversió amb consciència. A més, la gent en aquestes aglomeracions sol anar beguda.
Clar.
Llavors aquí comencen els problemes. Que si un m'ha empentat una miqueta, que si m'he intentat colar i m'han aplastat. Home, alerta, sisplau, anem-ho a passar bé. Val?
I tant.
Llavors, consell número 5, aneu el més còmodes possible. Tornant al tema de la disfressa, en aquest cas jo recomanaria que a l'hora de triar-ne una sigueu molt pràctics.
Mm-hmm.
No escolliu ni una disfressa massa lleugera de roba, perquè podeu tenir fred, és una època on fa fred, ni tampoc una disfressa amb masses capes, perquè us podrien molestar. Un terme mig, aneu el més còmodes possible i de ben segur que això influirà també en la vostra diversió d'aquell dia, perquè si et poses moltes capes no et pots ni moure després.
Aquest any jo crec que moltes capes no seran necessàries.
No, però hi ha hagut anys que ha fet fred i després entres, per exemple, a fer una copa a una discoteca, que en el cas de Banyoles estan obertes, i t'has d'anar traient.
Calor,
no, estàs més preocupat de la roba que de passar-t'ho bé. Jo recomanaria, i això, Joan, ho vas fer molt bé l'any passat, anar d'animal.
Clar.
És una disfressa que ve en pack, que és tot una, és com un mono, Vas còmode, sí, sí. Vas calentet, compte, és
jo
pràctic.
Jo dins anava amb samarreta, eh? Vull dir, anava amb màniga curta.
I després, si vas a un local interior, et descordes la part de dalt.
I ja ho tenim. Ja la lligues a la cintura.
I ja està, i a ballar. Consell número 6, va, un bonus track per acabar. Digueu sí a les disfresses en grup. Per mi, disfressar-se d'una mateixa temàtica en grup és un gran encert per gaudir al màxim del carnaval.
Estic molt d'acord amb això.
Això sí, sempre hi ha un però, en tot plegat. Ai. Si decidiu fer-ho així, intenteu obrir la ment, adapteu-vos i estigueu predisposats a tot per facilitar les gestions del grup. Uh-huh. No sigueu la típica persona de... Ai, no m'agrada això, no m'agrada l'altre, ai, és massa car, ai, és massa barat, ai, és massa lleig. Escolta'm, si decideixes disfressar-te en grup, t'has d'adaptar.
Clar.
Si no vas sol. I disfressar-se en grup per mi és de les millors coses perquè t'ho passes bé ja preparant-ho.
Sí,
saps?
Sí.
Per tant, sigueu assertius, empàtics i busqueu la millor disfressa per ser els reis i les reines del carnaval. Mm-hmm. I he dit últim consell i no, me'n falta un, el més important. Consell número 7, compta amb l'alcohol, sisplau. Compta amb l'alcohol.
Importantíssim, això.
És així de senzill, eh? Carnaval és sinònim de festa i sovint festa és sinònim d'excés de consum d'alcohol. Per això, alerta, no us passeu. Cadascú sap els seus límits, consum responsable.
Per carnaval no tot s'hi va.
Molt bé. Ara... Per...